amb aquesta tocata i fuga en re menor tenim aquí a Mateu Vila. Molt bon dia, Mateu.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Beníssim, se te veu radiant, fantàstic. Ens ha parlat d'una de les coses que t'agrada, que és la música, informar-nos de tot aquest festival, aquesta programació que hem anat fent fins ara, que avui fem en dijous, però que no deixa de ser el mateix, ja que aquesta setmana no hem tingut programa en dimecres, el podem fer avui perfectament, i podríem parlar primer de tot, com sempre, una mica del que hem tingut. Que han estat aquests? Parlàvem, hem tingut, des que no ens hem vist, vàrem anunciar el 4Orbit, aquest concert familiar. Com va anar, Mateu?
Bé, la veritat és que el 4Orbit va ser un concert interessant per diversos motius. Un primer, tal vegada perquè, bueno, era un concert familiar, un concert gratuït, això és important també matisar-ho. I un concert proper, un concert que l'intenció més important era apropar el festival en el poble de forma gratuïta, molta mena, i bé, a través d'un format a vegades no molt conegut, no? Vull dir, xerrant amb gent i amb gent que hi va assistir, de la mà dels instruments de la percussió i d'un grup, en aquest cas el 4Orbit, amb una història engendrada, no? Ja de cromorritmos, i que igual no molta gent va entendre aquest concepte, però bueno, en principi jo crec que el que li he fet d'un concert superinteressant, a més, lògicament jo som percussionista i l'he de defensar, no? Però a vegades defenses i no defenses, perquè també si no estàs
si
d'acord...
No està bé. I de públic? No? Va haver molt de públic?
Sí,
recordem que també era un concert gratuït.
Sí, la veritat és que aquest tipus de concert, a part de tota la propaganda i de la gent que xerra, no? I sabeu, què farem, no sé què... I per ser un dia festiu i un dia... Bueno, un horari, un mes d'agost, que tots sabem lo que hi ha, hi havia molta de gent, estava pràcticament ple, amb moltes famílies, i la veritat és que se va respectar moltíssim pràcticament tot el concert, no? N'hi havia qui deien si seria, o si m'han arribat aleshores, que era un poc massa dens per el tipus de públic que hi assistia, i bueno, jo amb això no sé si s'encerta o no s'encerta. El que està clar és que hem de veure sempre la part positiva. Teníem un concert familiar per lleudir les famílies, lògicament. Un concert allà on el fil conductor era la percussió en diferents instruments, amb una mostra de molts instruments de percussió, una mescla interessantíssima, i amb un programa que era molt divers. Un programa que és vera que potser no era un Mame Mimosar com ho llevava l'any passat, però sí que s'hi desprenia la vessant a lo millor massa tècnica i no tan pedagògica com hagués pogut haver l'any passat. Això no hi entraré, vull dir...
Bé, simplement també tema... era un concert, era música, era veure percussió, això pas que també impressionava, jo no hi vaig anar, impressionava veure aquells...
Sí, és un poc això, no? Com estem acostumats a sentir la mescla en diferents instruments, diferents timbres, i aquí aquesta mescla se produïa només amb els instruments de percussió, la qual cosa que, si no estàs acostumat, a vegades pot semblar, no sé, estrany, no? No, la nostra vida no hi estem acostumats, i per sort o per desgràcia tampoc hi estem massa adotjats, no? Però tot i això, el programa era molt divers, intentava abarcar diferents estils, per exemple, un One Side Story de Leonard Bernstein, un compositor bastant contemporani, i sí que tot era bastant contemporani i de peces no tan conegudes si ho comparam amb l'any passat amb lo Mame Mi Mozart, no? Però no per això no va ser un concert excel·lent, sense cap dubte, a nivell tècnic. I també és interessant que se feien aquest tipus de concerts a vegades no tan didàctics, no tan conduïts com en ocasions anteriors que s'han produït, sinó que aquest concert també la gent surt amb aquesta impressió, no? De dir, ai, és que ha estat un pot dens, és que per un... Bé, Això te fa ser crític, no? I també jo penso que és una manera de que l'any que ve, si se programa un altre pitjor un concert familiar, que cosa que crec que sí, la gent hi anirà perquè tindrà curiositat de veure mem aquest punt comparatiu, no? Que se fa entre... que som crítics per naturalesa, i jo crec que s'ha de continuar sent crític. I, bueno, resumint una miqueta, és un concert interessant, va ser un concert super interessant per a les famílies. Hi havia gent que ho fet de la percussió, d'aquests cops, d'aquests pulsos, feia ja que estiguessis amb una atenció que això a vegades no ho aconsegueixen altres tipus de músics. Jo crec que se va aconseguir.
Fantàstic, idò, una nova proposta, més una proposta gratuïta que sempre va bé per aproximar-se també en aquest festival. I just l'endemà, dimecres 16, van tenir les Musicians de Louvre que tocaven a Mozart, que ara els sentim de fons. Com va anar aquest concert?
Aquest concert també va ser un concert qualificat com una estrella d'enguany. Que bueno, això sempre ho dic, no? A la vegada com me repeteix molt, però dins la programació no és fàcil a vegades aconseguir un programa divers dins el món clàssic, no? Hem de recordar un parell de coses. Les Musicians de Louvre són una formació bastant recent, apenas tenen uns 25 anys. Durant aquests 25 anys han tingut una trajectòria interessantíssima, han rodat per molt de llocs. En aquest cas, el director, en Christoph Kong, i el solista, el clavecí, en Francesco Corti, varen aconseguir un poc l'essència d'aquest grup, que és la música de cambra, la música en petit format, amb una representació de molts instruments de corda i d'altres de vent fusta i de vent metall, i en aquest cas també amb un hàndicap que varen aconseguir, no? I és mostrar com aquests sons de Mozart o de Haydn, com ens varen presentar la Sinfonia número 40 i la 41, més el concert per clavecí, lògicament, aconseguien, amb aquells instruments, molt dels originals, transmetre una miqueta aquesta agrupació, aquesta essència, aquesta filosofia d'aquesta agrupació formada en l'època del prebarroc i del barroc, i que va continuar durant l'època posterior del classicisme, i va desenvolupar el que seria un pot l'orquestra més grossa, l'orquestra sinfònica en format gros, i lògicament amb aquestes sinfonies, amb aquests unes composicions molt diverses, allà on lògicament mostren l'identitat de cada autor, i en aquest cas varen saber molt bé transmetre Mozart i que la gent ho entengués. No hi havia cap crítica damunt premsa ni damunt altres tipus de mitjans que digués res absolutament en contra d'aquesta agrupació, tot el contrari, no? Elevaven la manera en què varen teixir, en què varen aconseguir fusionar aquestes músiques, no sempre fàcils d'interpretar, amb uns instruments originals de l'època, restaurats en molts de casos, i varen aconseguir també que el claustre de Sant Domingo, no?, una miqueta de literatura d'aquesta romàntica, se transportàs a uns anys enrere i similàs un pati d'una cort, allà on la música de cambra era la protagonista, en aquest jazz, d'un grup interessantíssim a nivell europeu i a nivell mundial, que ha corregut moltíssim, que són les Musicians de Louvre.
I què tal, el solista, en Francesco Corti?
Un solista excepcional, amb un domini tècnic de l'instrument fantàstic, vull dir, aquesta gent estan acostumades, són gent que han dedicat part de la seva vida interpretativa en aquell instrument, han investigat moltíssim sobre les tècniques d'interpretació originals d'aquest tipus d'instruments, i el clavecí, ja que hi som, aprofitant per dir-ho, com a instrument antecessor, el que serà i és actualment el piano, en temps anteriors en el classicisme el pianoforte, és a dir, tota una sèrie evolutiva, no? Aquell primer instrument de tecla percutida, que era el clavecí, i la seva evolució, jo crec que és interessant, no?, conèixer també les tècniques. No sonava ni prou fet sí com la tecla d'un piano actual, ja que el claustre n'hi ha un de magnífic, un Steinway, sinó que és un instrument que requereix un tipus de tècnica molt específica, no? En Francesco Corti, un gran virtuós, que ha sabut aconseguir adquirir tots aquests coneixements tècnics per ser, bueno, un intèrpret i estar a l'altura d'intèrprets internacionals excepcionals, no?
Mateu, i parlaves de que són uns instruments reformats, instruments més clàssics. Com han arribat aquests instruments a Mallorca? Ja eren d'algú de per aquí?
Bueno, hi ha una dada curiosa, i és que se varen trobar uns timbals que, bueno, nosaltres ho vàrem saber també una miqueta de casualitat. Nosaltres me refereixo als professors de percussió, i un company nostre de Palma, que també és percussionista, s'ha dedicat a la restauració d'aquestes coses, no, com a dada curiosa, no? Estic dient, se varen aconseguir uns timbals barrots, els varen restaurar, i la primera tocada, sonada que feien aquest timbal va ser en aquest claustre amb aquesta agrupació, i teníem aquest desconeixement. Moltes vegades fabricar un instrument com eren antigament, avui en dia la tecnologia que tenim i tot això, jo crec que és relativament senzill, no? Lo complicat és aconseguir un instrument original, aconseguir saber com se tocava aquell instrument original, i bueno, que tingui una projecció diferent a la que té ara, perquè no tenen res a veure ni les aleacions de metal en què se construeixen o que se fabriquen. Molts d'ells perdrien l'essència, no? Per tant, la majoria són instruments que s'han recuperat d'algun indret, s'han restaurat i bueno, s'interpreten. De fet, els ministrils, l'agrupació que tenia el Consell de Mallorca, també tenia instruments bastant instruments originals, i no era fàcil moltes vegades, inclús per l'intèrpret, si no era especialista en aquell tipus d'instruments, perquè clar, tenen una afinació determinada, tenen una tècnica d'interpretació també molt acurada, molt pròpia de l'estil, i nosaltres lògicament en la formació que rebem no és aquest tipus d'això, sinó que després te vas especialitzant, dius, mira, a mi m'interessa la música contemporània, i te fixes a la música contemporània, com t'ha tingut el jazz del concert Cloenda de l'any passat, en Albert Díaz i en Tomeu Masmoll, que ja han investigat sobre el piano en l'actualitat. I després te trobes agrupacions com les Musicians du Louvre, que bueno, han hagut d'investigar en tècniques de l'època, no? En aquest cas estan parlant d'obres del classicisme i també interpretacions de música barroca que han fet, no? I són formacions que se dediquen molt exclusivament en aquestes coses, senzillament per això, no? Per tenir aquestes representacions molt, molt, molt similars a les que teníem a l'època, que s'han pogut...
I com està anant de públic en un festival? Què trobes, Mateu?
Bé, jo veig que el festival els darrers 10 anys ha tingut un públic molt... No han estat concerts massificats, excepte aquelles músiques músiques més actuals que formaven part del festival, concerts puntuals com el de Noa o altres agrupacions més de caire contemporani i no tan clàssic, no? sinó que els incloïen dins això. Per tant, el públic és més o manco similar. La gent sí que és vera que s'ha recuperat una gent que no venia aquests anys anteriors. Jo, afortunadament, fa molts anys que venc en un festival i te fixes també en el tipus de gent, no? S'ha recuperat gent pollencina, gent melòmana, que desconeixies un pont, no? Ja petit, que no el tenen vinculat en cap agrupació musical ni en cap agrupació coral, i que és consumidora d'aquest festival, la qual cosa vol dir que de moment s'està anant per un camí, bueno, l'aposta que s'ha fet jo crec que és interessant també per recuperar un poc aquesta essència, no? Fantàstic. I després amb edicions posteriors sempre hi pot haver cabuda altres coses.
Sí.
però dins un altre tipus de format,
no? Fantàstic.
I més o manco no tenc dades ni tampoc no és una cosa que necessiti analitzar, no? Però sí que hi ha un aforament
sí,
normal.
Sí, però de l'orquestra simfònica sí que hi va haver molta més gent.
Estava a tope. En aquest de musicians de Louvre també hi havia un poc més que altres concerts, però clar, han de tenir en compte, per exemple, que a un recital de guitarra hi anirà, i jo vaig conèixer companys meus que són professors de guitarra, que hi anaven, no?, per conèixer la figura o per veure la figura en aquest jazz de Charles Trepat. Estudiants de piano, professors de piano...
Anem
eren,
a parlar ja de piano, perquè...
Eren
sonen...
en aquest concert de dia de nou de Nelson Freire, no?
Solen anar aquestes notes de fons, parlaven del concert de dia 15, el de dia 16, dimecres, i arribem a dissabte, de 9 d'agost, Nelson Freire al piano. Ja vam parlar d'ella com una persona amb una llarga trajectòria, dura molt d'anys al piano, ja és un... no sé quan, ja té el 70, van dir?
73, si no vaig errat.
73 anys, i segueix aquestes mans tocant el piano. Com va anar aquest concert?
Aquest concert va ser un concert també superinteressant, no? Mm-hmm. Enfotjat en el piano, lògicament, és un concert molt, molt puntual, molt específic, de piano, és lògic, no? Dins un poc la filosofia d'aquesta nova manera de teixir aquest festival. Nelson Freire, com a pianista, jo crec que és un dels pianistes que és vera, que d'imatge és sensacional, és fantàstic, no? Però sí que se li notava aquesta maduresa, aquesta saviesa d'haver interpretat tot el que ha interpretat, i després que una nota així molt puntual, que tenia un estat de forma físic i psíquic excepcional. Per què? Bueno, per la manera en què va ell presentar el programa, tocant diferents obres de diferents autors, va tocar Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Héctor Villalobos, un compositor més actual, Frédéric Chopin. Mm. Clar, cada un d'aquests compositors, d'aquests autors, té una manera de concebre el que és l'instrument de tecla per Antonomàcia, no, que és aquest piano, la manera en què ell interpretava cada autor, hombre, mostrava aquest domini tècnic que l'has de dominar, perquè si no ets incapaç de fer tot això, no? Per tant, jo aquesta saviesa, aquesta experiència de rodar anys i anys, de tenir aquesta diversitat, de poder interpretar aquesta diversitat d'autors, no haver-se especificat només en un, o sinó en un període de la història, sinó que és capaç d'interpretar moltes coses, això connota que té un domini tècnic increïble, és un gran virtuós, i a l'edat que té encara poder interpretar tot això, ara de tenir unes condicions psíquiques i físiques excepcionals, no? Vull dir, l'edat tampoc importa, no? Però en aquest camp molt
la condició física, sí.
La condició física i psíquica també és molt important. Aquests canvis de xips entre compositors, d'èpoques, d'estils, això és
un virtuós, també.
És un virtuós, no? I jo crec que amb aquesta paraula la podríem definir, encara no ha acabat, lògicament, però de moment tots els concerts que duim han estat grups molt virtuosos, molt específics, i ja han dominat a la perfecció bueno, tot, no? Des de la part interpretativa, la part estilística, i han sabut anar.
Bon festival, i d'un festival que ara ens deixa dos concerts de luxe. Un d'ells aquest dissabte, el quartet Manderlin, quartet de corda, que més, aquest dissabte, supos que ja estan més que tancats, nosaltres ja no ho anunciàvem, fan una masterclass gratuïta, ha estat una oferta del festival, una gran oportunitat per tots aquells qui s'hagin apuntat, tant músics, estudiants ja d'un cert nivell, quint i sisè superior, com oients, amants de la música, o estudiants de música especialment, per poder gaudir d'aquest quartet de cordes de violí, viola i violoncel, que tocaran aquest dissabte, com sempre, tots a les 10. Estem escoltant de fons aquest quartet de corda que ells interpretaran de Mozart. Què ens pots avançar d'ells, del quartet Manderlin?
Bé, també torna a ser un d'aquests concerts un pot tornant a la filosofia de festival, a tenir un quartet clàssic. En aquest cas el quartet clàssic és compost per dos violins, viola i violoncel, de la família de la corda. És de les agrupacions que més literatura musical tenen, més literatura en el sentit de més composicions s'han fetes. Era una agrupació petita, de cambra, de les anomenades petites, per la seva dimensió, la seva composició de membres. I el que ens presenten és un programa interessant, no? Una primera part de Mozart i Debussy, dos compositors del període clàssic i postclàssic, com és en Debussy, ja més enfocat ja per la part de nacionalisme musicals, i una darrera part més contemporània del segle XIX, que és d'Antonín Dvořák, amb un quartet, en aquest cas és una composició específica per a aquests quatre instruments. Quan se compon per aquests instruments se té molt clar quines són les possibilitats tímbriques, tècniques, etc, de cada instrument, no? Què destacaria jo d'aquest concert a nivell així interessant? També un pot aquesta formació, aquest quartet Manderlich, les actuacions s'han fetes arreu de diferents indrets d'Europa i tot això. I la part més interessant és que la crítica, fins el que hem sentit i el que hem vist i el que hem llegit, els deixa molt bé per la fusió que fan, aquesta compenetració perfecta de les interpretacions pràcticament exactes a el que hi havia, no? I després una altra dada interessant, que jo crec que això és el que també té un valor afegit a aquest concert de dissabte. No tots els artistes ofereixen o possibiliten que hi hagi aquestes masterclass, no? I tenim aprofitar que també un quartet de corda, en aquest cas, que és dels instruments que més gent estudia, no? Que més gent interpreta i més volum tenen, no? Lògicament, si parlem d'orquestra sinfònica, la quantitat d'instruments de corda que hi ha supera a les de vent, fusta, vent metall i de percussió. És interessant que tinguem aquesta gent un altre punt de vista diferent i que ens ofereixin una masterclass per perfeccionar tècniques, per perfeccionar maneres d'interpretar, etc. Jo crec que això és un punt afegit, no?
Sí, és una superoportunitat per aquells amants de la música.
Exacte.
És única.
Sí, sí, i a més una oferta que a nivell de juliol i agost aquí a Mallorca, no? I en el nostre jazz a Pollença no hi ha classes lectives d'això. Hi ha gent que estudia i, per tant, és una manera també de conèixer altra gent d'altres llocs, que opinen sobre la seva part interpretativa, i també, com no, de trobar-te a un lloc amb gent que no coneixes, compartir opinions i compartir experiències de gent que ha tocat per tot, no? I que venen amb un ballatge més interessant.
Quins,
no?
Són el programa? Quins són els autors que interpretarà el quartet Manderlich?
En el concert, la primera part és Mozart, un quartet número de 7 en si bemoll major, anomenat La Chassa, i després també el quartet en sol menor, opus 10, de Claude Debussy. I la segona part, Antonín Dvořák. També, per exemple, estem veient un altre programa també interessant, divers, no? Perquè tenim un autor, Mozart, de 1756 a 1791, perquè ens situem una miqueta dins l'època de la història de la música, ens trobem dins el període clàssic, segle XVIII, període clàssic, just la transició entre aquest compositor que a mi m'afascina, que és en Johann Sebastian Bach, i els posteriors. Després ens trobam amb en Claude Debussy, segle XIX, 1862-1918, vull dir segle XIX, segle XX, i després ens trobam també amb un Antonín Dvořák, un compositor d'aquests anomenats nacionalistes, en quant a nacionalisme musical, que utilitza molt, molt la seva identitat del seu lloc de procedència per mostrar la cultura, el context històric, social, econòmic que ell veu i que reflecteix a través de la música.
Fantàstic.
És un dels compositors també molt interessant, i tres compositors diferents, tres maneres d'entendre la música diferent, interpretant cada vegada un quartet de corda, no? Que això és interessant també.
Per tant, i del quartet Manderling, aquest dissabte 26 d'agost. Mateu, si no hi ha res més a afegir, més que animar a tothom a anar en aquest concert a gaudir, que encara en queden dos, quin és el darrer? El de el soprano Pregardien.
En Pregardien, de acompanyat i... del pianista, ara mateix no ho record.
Sí, bé. També un altre concert de Lutze, que són ara aquests dos
darrers. Sí, serà
un
concert de Cloenda, que serà el dimecres dia
30. Així és. I
dissabte,
dia
26...
Nosaltres, si va bé tot paper, dimarts tornaràs aquí.
Dimarts
vendràs, ens explicaràs una mica aquest concert de l'endemà de dimecres i també sortejarem. I pel rol de sortejar entrades, el so de Mozart, sortejarem en aquest super bingo que tenim per aquí.
Encara no, ningú ha oferit un bingo que no utilitza.
Una remuneradeta, Joana, si mos escoltes, pressupost, hem de comprar un bingo.
Falta un bingo aquí.
I d'ara...
Sí, això és tercer mundista.
Estem traient les bolles. Els afortunats són número de 9, que correspon a Joana Ocho Gavià. Enhorabona, Joana, tens dues entrades. I el número 5, que és en Miquel Company Boades, també enhorabona, els dos afortunats. Ja us cridareu si no ens escoltau. I nosaltres tornarem a dimarts que ve per parlar del darrer programa del festival. Mateu, ha passat ja quasi tot el festival. Queden dos concerts.
Ja hi som.
Molt bé, doncs deixem de fons una pausa musical ara amb Mozart, del quartet de corda, del número 17 en si bemol. Adeu, gràcies, Mateu.
Adeu.
El Festival de Música de Pollença presenta el dissabte 26 d'agost el quartet Manderling, un dels millors quartets de corda del moment, amb un suggestiu programa integrat per obres de Mozart, Debussy i Dvořák. Serà a les 22 hores en el claustre del convent de Sant Domingo de Pollença. Més informació a festivalpollenca.com.